Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
El ple municipal de maig s'ha celebrat aquest dilluns amb un ordre del dia curt amb només 19 punts. La proximitat amb el ple d'abril, que es va celebrar dilluns passat per l'ajornament provocat per l'apagada elèctrica, ha fet que la sessió hagi estat més ràpida del que és habitual. Com a temes destacats, el ple ha donat llum verda al nomenament d'Anna Maria Osa com a jutgessa de pau pels pròxims 4 anys. Ha estat l'única persona que s'ha presentat per ocupar el càrrec que ja havia ostentat en el darrer mandat. També s'ha aprovat la memòria tècnica per instal·lar llum a la futura passera sobre la riera de Can Cabassa. En clau mirassolenca, el ple també ha aprovat el projecte per pacificar l'avinguda de Madrid i el carrer de Mirasol. A l'apartat de declaracions institucionals s'han aprovat una de lluita contra la LGTBI-fòbia. I pel que fa a les mocions, només s'ha aprovat una. Ha estat una moció institucional per a la museïtzació del jaciment romà de Can Cabassa. La moció aprovada, proposada pel PP, insta el govern municipal a cercar recursos econòmics supramunicipals per poder executar el projecte, que ja es va aprovar el novembre de 2018. Més temes. Les inscripcions per al concurs d'arrossos de la Festa Major es poden formalitzar entre les 8 del matí, des de les 8 del matí d'aquest dilluns, i les 12 de la nit d'aquest dissabte. Enguany, la iniciativa celebra la 44a edició i amplia el nombre de participants a 270. Són 10 més que l'any passat. Per participar, cal emplenar el formulari al web de l'organització, els Amics dels Veterans i la Regalèssia. D'entre tots els inscrits es farà un sorteig per determinar qui participa el divendres 6 de juny. El concurs se celebrarà el diumenge 29 de juny a la mateixa ubicació que l'any passat, al parc de Can Bernet, a l'avinguda de Can Volpelleres, entre les M. Jaume Tubau i la comissaria dels Mossos d'Esquadra. I la pizzeria Mecànica ha estat seleccionada com una de les 50 millors independents de l'estat espanyol, segons la Dia Internacional 50 Top Pizza. Per al restaurant, aquest és un reconeixement que referma el compromís del seu equip amb una proposta honesta, coherent i profundament arrelada al seu entorn. És el segon any consecutiu que la pizzeria forma part d'aquest rànquing. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Continguts en xarxa.
Olvida los fantasmas y piensa solo en lo tuyo. Han pasado 14 años.
Están olvidados.
Me parece que quieres buscarlos en sus tumbas para convencerte.
Tengo una gran idea. Vámonos a Europa. ¿Qué te parece?
Una locura.
Berlín, Madrid, París, Viena, Budapest. Suena bien, ¿eh?
Europa ha sido siempre la perdición del circo americano. Allí se ha arruinado todo el mundo.
Sí, porque solo buscan dinero.
¿Y tú no?
El circo es mi pasión.
Oh, Matt. Lily se fue, olvídala. Lo vuestro acabó la misma noche que se fugó ella. Tienes que hacerte a esa idea, aunque te duela. Matt, olvídalo, hazme caso.
Hay mucho que hacer mañana.
Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest diàleg que escoltàvem era el de John Wayne i Lloyd Nolan al començament de la pel·lícula El fabulós món del circ, de Henry Hathaway, que, a més de John Wayne, van protagonitzar Claudia Cardinale i Rita Hayworth. Hem obert així perquè avui parlarem de films que han tingut com a escenari el món del circ. No és que se n'hagin fet molts, comparats amb altres temàtiques, però déu-n'hi-do. Un és aquest, El fabulós món del circ, del 1964, que en part va ser rodat a Barcelona i després estrenat en Cinerama a casa nostra. Una de les característiques del circ és la seva, ja ho sabem, la seva inestabilitat, amb un marcat caràcter itinerant que és alhora un dels seus encants. És, a més, un negoci sotmès a moltes contingències i en aquesta pel·lícula, en El fabulós món del circ, veiem com les coses no li van bé al propietari i la situació amenaça amb un tancament. De fet, aquest és un tema recurrent gairebé totes les pel·lícules del circ, és a dir, sobre el circ, és a dir, que el propietari ho té pelut. El resultat, la veritat sigui dita, d'aquest film va ser més aviat discret. De fet, la producció va arrossegar un munt d'entrebancs, tant de guió com de direcció, perquè inicialment l'havia de dirigir Nicholas Ray, però va patir un atac de cor i se li va buscar un substitut. El substitut va ser Frank Capra, però va resultar que les seves idees topaven amb les del guionista i, finalment, Capra va ser acomiadat. Aleshores, hi va intervenir Ben Hecht, un guionista esplèndid que trobem en films com La diligència, Cims borrascosos, Allò que el vent s'endugué, recorda, la de Hitchcock, Encadenats, de Hitchcock, Gilda o Cleòpatra. Però passa que quan intervenen moltes mans en un text és difícil que el que en surti sigui rellevant. Per si fos poc, també hi va haver problemes amb alguns actors, sobretot amb Rita Hayworth, que ja patia Alzheimer. Només tenia 46 anys, però Hollywood feia temps que la tractava com si fos una dona vella, una actriu vella, és a dir, ja una vella glòria. En aquella època, l'Alzheimer no era una malaltia coneguda, ella, la pròpia Rita, tampoc no sabia que la tenia, i com que era alcohòlica, tothom atribuïa la seva manca de memòria a l'alcohol. De fet, ja tan sols va rodar 7 pel·lícules més i es va retirar. Un altre film que té el món del circ com a escenari és Una tarda al circ, dels germans Marx. Aquí, és clar, tota la història està narrada en clau d'humor. Aquesta és una de les escenes.
¿Te importará sujetar el tren mientras intento montar? Lo siento, pero no pueden subir al tren los que no tienen placa.
¿Placa?
La placa, sí.
¡Oh, placa! Oh.
Las del gramófono quieres decir, ¿verdad? Las he roto todas porque no podía llevármelas. Antes quiero ver su placa.
Pero si es que no tengo.
¿Que no tiene placa?
Allá, los aceros podrían oírte. El circo estará contento de tenerte como guardián. No se te aplaca con facilidad. Oiga, ¿a dónde va? A que me pongan en una jaula al sol. Estoy que trino.
Oiga, venga. Tengo una idea. ¿Conoce a mi patrón Jeff Wilson? El circo es de él. Tal vez le diera una placa.
Es una gran idea. Ahora voy a verle. Consigo la placa y ya estoy en el tren. Fantástico. ¿Dónde está el señor Wilson?
Está en el tren.
¿Está en el tren? Te agradezco mucho que me hayas ofrecido este trabajo.
Lo hice sin querer.
A estas horas estaría en mi casa, probablemente muy tranquilo, en un dormitorio calentito y haciendo seda como un gusano.
Una escena d'una tarda al circ, dels germans Marx, que tenia gags escrits per Buster Keaton, encara que no va aparèixer acreditat. L'humor de Buster Keaton i el dels germans Marx no encaixaven gaire i no es van acabar d'entendre. Però sembla que la Metro va incloure Buster Keaton en el film per donar-li feina, ja que la seva carrera doncs, no travessava un bon moment. En el guió, per cert, hi va intervenir Ben Hedge, de qui parlàvem abans. És curiós, però trobem a Hedge en diverses pel·lícules vinculades al món del circ. És curiós, una era aquesta, Una tarda al circ. Una altra, El fabulós món del circ, de la qual hem parlat al començament. I també trobem Hedge a Trapeci, de Carol Reed, amb Burt Lancaster, Tony Curtis i Gina Lollobrigida. De tota manera, una de les millors pel·lícules que s'han fet sobre el món del circ és L'espectacle més gran del món, de Cecil B. DeMille, amb Charlton Heston, Cornel Wilde i James Stewart. Aquí la trama tenia també alguns elements de thriller amb la recerca d'un assassí que no es descobreix fins al final. Aquest és un diàleg entre Charlton Heston, que és l'amo del circ, i James Stewart, que fa de pallasso i sempre porta la cara pintada.
Gracias. Se te encuentra en el acto cuando hay problemas, pero qué difícil resulta si hay algo bueno.
Es que estuve con un detective.
Viaja con nosotros. Busca a alguien.
¿De qué se trata?
De un asesinato. Lo cometió un médico.
En torno de los circos pululan gentes muy raras, ¿eh?
Sí. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Me gustaría oírlas.
¿Noticias? Oh, sí, sobre Sebastián. Tiene tacto en la mano inutilizada.
¿Sí?
Sí, y mientras quede algo de tacto, la curación completa es muy posible.
¿Es esa una opinión profesional?
A 20.
Solo la de un payaso.
Paso. Veo.
¿Por qué no intentas enfurecer? 3. Podrías curarle, tal vez.
Sí, lo haré. Y a propósito, van a tomar huellas digitales cuando lleguemos.
Lo supongo.
Siempre tengo suerte con las cartas.
¿Seguro que es suerte?
¿Cree acaso que hago trampas?
¿Por qué no? No sería la primera vez.
No me gustan esas bromas.
No es broma.
Calma.
Un momento. ¿No se valió de su brazo inútil para conquistar a Holly?
Eso es mentira.
Lo traía todo planeado para conseguir vivir a expensas de ella toda la vida, ¿no es así?
Lo ha movido.
Estoy seguro, doctor.
Sí, es cierto. Noticial. Me lo ha dicho con esa intención.
¿Le parece que podrá recobrarlo?
Diría que lo ha movido.
Pues claro que sí, doctor. Entonces es posible.
Opino que con un tratamiento psicosomático estos músculos podrían...
Y lo ha hecho por mí.
Por usted no hubiera movido un dedo. Pero es un gran trapecista y el circo lo necesita. Con qué manos a la obra.
L'espectacle més gran del món, un film del 1952 que va tenir un gran èxit i 7 nominacions a l'Oscar, encara que només en va guanyar 2 d'Oscars, millor pel·lícula i millor argument. Altres pel·lícules que s'han fet sobre el món del circ són El rei del circ, amb la parella Dean Martin i Jerry Lewis, Fugitius del terror roig, d'Elia Kazan, L'estrada, de Federico Fellini, Bronco Billy, de Clint Eastwood, El circ, de Mario Moreno Cantinflas, també L'home elefant, de David Lynch, Aigua per elefants, basada en un best-seller de l'escriptora canadenca Sarah Gruen, traduït a 45 idiomes, o també Xocolat, basada en el llibre Xocolata, pallasso negre. La història oblidada del primer artista negre de l'escena francesa, el llibre parlava d'això. Hem de tenir present que antigament a les persones negres no se'ls permetia ser actors o actrius, de manera que quan apareixia un personatge que era negre, normalment era un criat, és a dir, una persona que servia, sempre l'interpretava un actor blanc amb la cara pintada. Per exemple, la primera pel·lícula sonora de la història, el cantant de jazz, que la feia Al Jolson, ell no era negre, era blanc i duia la cara pintada. Però hi ha també una gran pel·lícula muda sobre el circ, que és la que va rodar Charles Chaplin el 1928 encarnant el personatge de Charlotte i que va ser tot un èxit tant als Estats Units com a Europa. En aquest cas hi trobem que Charlotte treballa en un circ i s'enamora de la filla del director, però ella està enamorada d'un altre artista i Charlotte, sempre amb molt bon cor, ho respecta, però ella està enamorada d'un altre i ell no vol interferir i s'hi conforma. Molts anys després, quan ja era gran, Chaplin va compondre música per a les seves pel·lícules mudes. Volia afegir-hi alguna cosa més. És a dir, la banda sonora que no havien pogut tenir i que ell, en aquell moment, quan tenia ja 80 anys, va escriure doncs, per acompanyar-les. I en aquest cas va escriure una partitura per aquesta pel·lícula, per la pel·lícula El Circ. Va fer una cançó molt maca que va interpretar una cantant i que havia de sonar en els crèdits inicials mentre una actriu es gronxava al trapeci. Però va resultar que la veu del cantant, tot i que era bona, no era ben bé la veu que estaven buscant. Aleshores, li van suggerir a Chaplin que gravés una versió cantada per ell mateix amb l'acompanyament orquestral per tal que la pogués escoltar la seva família, a veure què n'opinaven. I ves per on, ho va fer tan bé, que va ser justament aquesta la versió que al final es va escollir. Nosaltres, per tant, tancarem aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so, amb aquesta cançó de la pel·lícula El Circ, del 1928, que va ser composta i afegida 40 anys després, quan Chaplin tenia 80 anys. La veu, com dic, és la del mateix Charles Chaplin. Fins la setmana vinent, amics.
Swing, little girl, swing high to the sky, and don't ever look at the ground. If you're looking for rainbows, look up to the sky. You'll never find rainbows if you're looking down. Life may be dreary, but never the same. Someday it's sunshine, someday it's rain. Swing, little girl, swing high to the sky, and don't ever look to the ground. If you're looking for rainbows, look up to the sky. But never, no, never look down.
En xarxa. Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
A
Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
L'espai de tecnologia d'avui abordarem un tema que últimament és cada vegada més freqüent. Segur que recordeu l'esclat d'un reactor a la petroquímica de Tarragona el 2020 o, més recentment, el foc a una fàbrica de productes químics per una fàbrica de piscines a Vilanova i la Geltrú, que va generar un núvol tòxic. Doncs precisament avui parlarem d'accidents industrials, de la prevenció del risc i del núvol tòxic. Saludem a Juan Jesús Pérez, que és professor del Departament d'Enginyeria Química de la UPC, de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona des de l'any 84. Professor, benvingut.
Moltes gràcies.
Avui parlem d'un tema que domina especialment, no?
Bueno, és part dels temes que portem al Departament d'Enginyeria Química, els riscos industrials, sí.
Què entenem per un accident industrial?
Bueno, un accident és un succés que no és comú, o sigui, un succés que passa de quan en quan i que té unes conseqüències, tant per a les persones com per al medi ambient, inclús econòmiques.
Quins serien els més comuns?
Les conseqüències d'aquests accidents són, normalment, foc, explosions i núvols tòxics.
I per què creu que és important que la societat estigui informada sobre aquests riscos?
Bueno, primer s'han d'assegurar que les autoritats vigilen bé les instal·lacions, o sigui que s'han pres mesures de prevenció perquè la probabilitat de que un succés d'aquest tipus ho tinguem sigui el més petita possible, això per una banda. I després, això serien mesures de prevenció, després poder saber quines serien poder predir quines serien les conseqüències d'aquest accident.
Anem a alguns detalls concrets sobre el tema d'avui. Quins factors acostumen a estar al darrere d'un incendi, d'una explosió, en una instal·lació industrial? És a dir, per què passa el que passa?
Bueno, passa per una causa que no està prevista. Passa per una anomalia del funcionament normal. Pot ser que una bomba s'hagi espatllat i que aleshores no hi hagi refrigeració d'un reactor, per exemple. O sigui, tenim un reactor i tenim una reacció i això s'està escalfant. Normalment això es refrigera amb un circuit d'aigua, però a lo millor la bomba d'aquest circuit s'ha espatllat i aleshores no tenim refrigeració, el reactor s'escalfa i probablement pot explotar. Això és un cas que passava anteriorment. Aleshores, prevenció, pues hem de tenir dues bombes. I si una s'espatlla, tenim la de repost. O sigui, tenim
la substitució.
Tenim una segona possibilitat perquè el circuit continuï funcionant i el reactor es pugui refrigerar, no?
Però ha acostumat a passar que aquests accidents s'han produït segurament en moments on no hi havia una vigilància o un control massa exhaustiu i, per tant, aquesta reposició o aquesta substitució de la bomba, si s'està a sobre del que ha passat, es pot fer més ràpidament, però quan arribem tard és quan es produeix l'incident, l'incendi, l'explosió, que és el que genera tot el problema.
Clar, és el panel de control, diguéssim. Si el panel de control no es controla contínuament, pot ser que hi hagi una fuita o que hi hagi una alarma d'alguna cosa que no està funcionant bé i si no, el sistema no és prou robust perquè hi hagi un circuit secundari de recolzament i la persona que té en compte aquest control no se n'adona, pues pot passar aquest accident. Una sobrepressió, una fuita, una flama accidental.
Uh-huh. Si haguéssim de definir exactament què és un núvol tòxic,
bueno, un núvol tòxic seria els gasos que es produeixen de la combustió d'un material. I aquests gasos possiblement porten un material que és tòxic per la salut humana. Però una cosa tan senzilla com pot ser cremar llana, cremar cautxo, cremar qualsevol de les substàncies que tenim a l'abast, aquesta cremació en quantitats grans pot produir una... No és una flama, són productes tòxics que passen a l'atmosfera i aleshores es dispersen en l'atmosfera i arriben amb unes concentracions que poden ser tòxiques per la salut.
Uh-huh. Quins efectes immediats pot tenir una afectació per un núvol tòxic? Perquè les ha de tenir immediates i segurament posteriors, no? Més a llarg termini?
Sí, hi ha molts compostos que l'efecte es produeix immediatament. Per exemple, una fuita de clor. Una fuita de clor, depenent de les concentracions, deixa les persones probablement molt tocades i amb una concentració una mica més elevada produeix la mort. De fet, el clor s'utilitzava com agent químic en la Primera Guerra Mundial. És famós per la utilització d'aquests compostos. Per exemple, en aquest accident que hem viscut a Vilanova, jo crec que sí que es va produir clor a l'atmosfera i aleshores aquestes concentracions, si haguessin estat prou altes, haguessin afectat a les persones directament. Però hi ha altres compostos que semblen innocus i tenen la toxicitat a llarg termini. Per exemple, va haver un accident a Seveso, al nord d'Itàlia, a prop de Milano, que va produir uns compostos que immediatament no són tòxics, però que a llarg termini eren cancerígens. I, de fet, després de 15 o 20 anys després de l'accident, s'ha demostrat que la incidència de casos de càncer en aquella zona és molt més alta que l'habitual.
Uh-huh.
O sigui, pot ser a curt termini i a llarg termini, depenent del compost.
Per això. I la repercussió no és només sobre les persones, sinó que també sobre el medi ambient.
Clar,
no? Pot haver afectació?
Clar, de fet, núvols... O sigui, ja... Però això és un núvol... Estàvem parlant d'un núvol tòxic que prové d'un accident. Però, de fet, les emissions de diòxid de carboni, diòxid de sofre, per cremar carbó en les centrals tèrmiques, produeix un gas que és àcid i amb la pluja produeix això que es deia la pluja àcida, que tenia un exemple claríssim aquí a la central tèrmica de Teruel, el poble es deia Andorra, crec, en la província de Terol.
Andorra de Terol, sí.
Sí, i sí. Aleshores aquesta central tèrmica produïa a pluja àcida en les muntanyes del voltant. Però si un núvol tòxic de clor, per exemple, pot afectar, per suposat, el bestiar i les plantes també, perquè les oxida i, per tant, les elimina.
Parlem de la modelització dels efectes que això pot tenir. És a dir, quin paper juga el fet que tinguem un model de prevenció i tinguem una resposta a aquesta mena d'accidents?
Sí, això és una mesura dins d'un marc general que podíem parlar de resiliència. Jo crec que sentirien aquesta paraula més i més sovint en el futur. Resiliència ve a ser la capacitat que tenim de poder resistir a un efecte advers, no? Aleshores, si tenim un accident i es produeix un núvol tòxic, el primer que voldríem saber és com es dispersa aquest contaminant. Aleshores, hi ha models que permeten preveure com evolucionarà la concentració a l'atmosfera al llarg del temps. I això depèn de les condicions atmosfèriques. Si l'atmosfera si fa molt... si fa bon dia, si fa sol, si hi ha una inversió tèrmica, les concentracions seran molt més grans que si fa un dia més aviat túrbol i aleshores el contaminant va cap a la troposfera més alta i, per tant, la concentració arran de terra és més petita. Tot això es pot modelitzar amb models, diguéssim, físics matemàtics. I això ens permet saber quines són les concentracions que perceberan persones que estiguin al voltant. Per suposat, la direcció del vent és molt important.
Bàsicament. Serien aquestes. I si parlem d'eines o de simulacions, perquè això ho hem sentit moltes vegades, no? Simulacions com un protocol a seguir i que s'utilitzen quan es produeixen aquests accidents. De què estaríem parlant? De quin tipus d'eines? De quines simulacions es poden fer per anticipar-nos a la propagació d'un núvol tòxic?
Bueno, són models d'ordinador l'Agència Americana del Medi Ambient, la EPA, Environmental Protection Agency, té un programa que es pot descarregar gratuïtament i permet saber quines són les concentracions depenent de les condicions meteorològiques, com es dispersarà aquest núvol. Per tant, sabrem les concentracions i sabent les concentracions i el temps d'incidència podem saber o podem imaginar quin serà l'efecte sobre la salut. De tota manera, també s'ha de dir que sempre que passa això, les autoritats el que demanen és confinament, perquè les concentracions que arriben a les cases, dins de les cases, són moltíssim més petites, i per tant, el millor que es pot fer, és l'única solució ràpida, diguéssim, és el confinament. Es pot modelitzar també aquesta concentració dintre de la casa i es veu que és molt més petita que en l'exterior.
Uh-huh. Quin tipus d'indústries presenten majors riscos?
Les indústries químiques, clarament. Uh-huh. Derivats del petroli, tot el que és, per mi això és indústria química, clar. Les indústries que tracten residus, és molt comú sentir que s'ha cremat tot
una planta
que tenia cautxo que estava per reciclar. Aleshores, això produeix una contaminació tremenda.
Uh-huh. I com es determinen i es classifiquen els riscos en una planta industrial?
És difícil contestar aquesta pregunta. O sigui, si tu tens un procés i aleshores el que tu fas és intentar pensar què passaria. O sigui, hi ha una metodologia, eh? Uh-huh. Tu tens una planta i aleshores mires tots els elements d'aquesta planta de producció. I a cada element et fas la pregunta, què passaria si no funcionés? Aleshores dius, la bomba no funciona, augmentarà la temperatura, pot augmentar la temperatura del reactor i pot haver una explosió. O si és un líquid inflamable, pots pensar que la pressió de vapor, o sigui, el gas en contacte amb el líquid pot augmentar de cop i aleshores es pot produir una deflagració. O sigui, hi ha una metodologia que el que fas és veure cada un dels elements i aleshores, d'alguna forma, mesurar el risc de que, si això no funciona, quines conseqüències tindria. Aleshores, el que es fa és aquestes mesures de prevenció, quan es fa bé, diguéssim, que és aquests circuits complementaris, duplicitat de circuits o duplicitat d'eines, no?, o d'elements en aquest procés, per quan falli un, tenir l'altre de recanvi, no?
Uh-huh. He trobat un concepte, que és el de risc emmagatzemat en les instal·lacions.
Risc emmagatzemat es refereix...
Sí, i que es considera crític. Això què vol dir?
Es refereix a un producte que tu tens en el magatzem i que en un moment determinat pot, en certes circumstàncies, pot explotar o es pot posar, es pot crear un foc, no? Aleshores, no totes les substàncies tenen els mateixos riscos, no? Però hi ha moltes substàncies que són molt volàtils i que tenen un punt de deflagració molt petit. Això vol dir que es posen en ignició a temperatures relativament baixes. O sigui, això s'ha de tenir molta cura. I ha d'estar en un lloc molt ventilat. Si tu això ho deixes en un lloc... Això és el que va passar al Líban. Tenien substàncies amagatzemades en un lloc que no tenia ventilació. I aleshores, suposo que les emanacions que sortien dels depòsits van ser suficient grans, com que la pressió fos gran, i produir l'explosió. Aleshores, depenent del producte que tinguem, haurem de tenir unes condicions previstes. Si, per exemple, pensem que un producte pot produir una explosió, pues, aleshores separar aquest bidó que té aquest producte a una distància prou adequada d'un altre bidó semblant. No? O sigui, suposo, dependent del producte, prendries unes mesures preventives diferents.
Parlem ara de la manipulació dels compostos químics. Quins són els errors més freqüents que es cometen en la manipulació d'aquestes substàncies perilloses?
Bueno, el tenir confiança, el pensar...
L'excés de confiança, no?
L'excés de confiança. El primer dia dius, ostres, això és perillós. I conforme lo vas manipulant, al final deixes de pensar que això és perillós i això aquesta prevenció tendeix a ser més petita i és quan passa el que no passa. Darrerament, ningú entra en el laboratori sin portar gafes de protecció, sin portar guants, etc. O sigui que aquestes són mesures de prevenció. Abans s'entrava en el laboratori sense les ulleres i sense els guants. I aleshores pues, tenies un accident i els efectes eren relativament greus. Ara són més petits. Aquestes mesures fan això. Aleshores, si tu manipules material que té un cert risc d'explosió, de deflagració, o és tòxic per la salut, per respiració, aleshores has de tenir sempre la cura de tenir una precaució absoluta. A mi m'explicava una vegada una amiga que treballava en la indústria farmacèutica que estaven treballant amb opioids. I un dia va obrir el frasquet que portava l'opioid i va veure un núvol de pols que sortia. Clar, això ho va fer a la vitrina, però en qualsevol cas aquesta petita quantitat podia ser una sobredosis per a la persona que estava allí manipulant una quantitat petita de l'opioid. O sigui que has de tenir molta cura del compost que tu estàs manegant.
I també hi ha protocols precisament per la manipulació d'aquestes substàncies, igual que parlàvem dels protocols a l'hora d'emmagatzemar i de la cura i de la manera que s'ha de fer.
La prevenció, se necessita, és bo tenir un protocol, sí.
I m'imagino que la formació del personal en la reducció de riscos, és a dir, saber a què s'exposen, tenir tota la informació, i per això es requereix la formació, juga un paper també important, no?
Per suposat. O sigui, has de tenir una persona que esté entrenada com per saber els riscos associats a l'activitat que està fent. En particular, saber els riscos que té en pers el material que està manipulant.
Parlem de les mesures de prevenció. Quines són imprescindibles, per exemple, per evitar accidents?
Bueno, això depèn de lo que estem treballant, no? Sí, més o menys lo que hem dit abans. O sigui, tu tens un procés i aleshores intentes averiguar quins serien els efectes de que mal funcionés una de les peces, un dels elements d'aquest procés. Per tant, duplicació de material. O si estàs manipulant un material, una persona està manipulant un material, pues sempre ha d'estar en una vitrina, han de tenir cura de no respirar, que no caigui material a la pell, etcètera, etcètera. O sigui, tot això són les mesures de prevenció. Al final hem de tenir una mica de coneixement de quin és el risc, perquè clar, si per manipular aigua ens posem les ulleres de protecció, etcètera, etcètera, no té sentit. O sigui, hem de saber la necessitat respecte al risc de la matèria que estem manegant.
És possible eliminar absolutament el risc? És a dir, existeix el risc zero?
No, el risc zero no existeix, però sí que és veritat que s'han de fer les coses perquè el risc sigui el mínim possible. I, de fet, malauradament, després de diversos accidents, pues és com hem après a prendre mesures de prevenció. L'accident aquest de Seveso, o l'accident que va veure a Bhopal l'any 80 i pico, on va explotar una nau industrial i va produir un núvol tòxic que va matar pues, a 100.000 persones. Això a la Índia va ser un accident tremendo. Aleshores, a partir d'allà hem après a prendre mesures perquè això no passi, o que hi hagi una duplicitat, insisteixo, com ho he dit abans, de circuits perquè no pugui passar això. També es pot parlar d'accidents de cru, de petroli, que en accidents d'un vaixell, no?
Embassaments
al mar.
Sí, aleshores, va passar a la costa gallega.
Per exemple, això van fer un petit projecte fa poc a aquest respecte. Aleshores, mesures de prevenció, pues, si la mar no és adequada, pues, no surtis. O fer assegurar-nos de que els vaixells tinguin un casc doble, no cas senzill, com va ser el Prestige, no? O sigui, molts accidents, dius, això ha passat perquè no hem pres mesures òbvies de prevenció, no? I les autoritats, per alguna raó, pues, tampoc han anat al darrere d'això.
I això passa, i passa normalment a les empreses. Quin paper o quina responsabilitat tenen precisament les empreses i quin paper juga la legislació en situacions com aquesta?
L'empresa total. L'empresa ha de prendre, ha de tenir un protocol de prevenció d'accidents. I la inspecció de treball ha de tenir aquest protocol i inspeccionar aquest protocol. És possible que estem fent una cosa relativament nova i no saben exactament les conseqüències, per tant, la previsió ha de ser doble, no? Però són les empreses, les manipuladores, que tenen l'obligació de fer aquest protocol, i afortunadament tenim la legislació que obliga a la inspecció a veure a comprovar que això es compleix, i si no, no s'obre la planta per fabricar el que sigui, no?
Un últim missatge que vulguis llançar?
Que totes les activitats tenen un risc. Risc és mesura en la pràctica com el nombre d'accidents multiplicat per la probabilitat de que tinguem aquest accident. És a dir, risc zero no n'hi ha, però hi ha una certa probabilitat de que tinguem aquest accident, i per mesurar quan important és aquest risc, a quantes persones poden morir d'aquest accident. Risc zero no hi ha, però, per exemple, no és el mateix el risc de viatjar en avió que el de fer escalada. Fer escalada és molt més, té un risc molt més alt que viatjar en avió. Viatjar en avió té menys risc, de tota manera, que viatjar en tren. O sigui, totes les activitats tenen un risc. Això ho hem de pensar sempre, hem de valorar si ho fem o no ho fem, i prendre les mesures preventives lo millor possible.
Doncs, com sempre, molt interessant. Professor, moltíssimes gràcies. Fins a la propera.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
Amb motiu del desè aniversari de Wise People Sant Cugat, avui dediquem l'Espai d'Entitats a conèixer de prop aquesta associació que des del 2015 treballa per donar suport a persones majors de 45 anys en situació d'atur o en procés de canvi laboral. Acompanyen, orienten i activen el talent sènior perquè ningú quedi fora del mercat de treball per raó d'edat. Parlarem de com va néixer el projecte, de quins reptes han afrontat, de l'impacte que ha tingut a la ciutat i de com celebren aquesta dècada d'activitat. Per fer-ho, ens acompanyen l'Andreu Trevé i la Júlia Hofner, que són membres de la Junta. Benvinguts.
Moltes gràcies, bon dia.
Wise People Sant Cugat va néixer ara fa una dècada, com explicàvem, com una associació sense ànim de lucre per dinamitzar l'activitat professional de les persones de més de 45 anys en recerca de feina. Ens expliqueu com va sorgir la idea de crear aquesta entitat?
L'associació va sorgir d'una sèrie de persones que es van trobar que havien tingut un recorregut laboral i de cop i volta es van trobar sense feina en un moment determinat. Cadascú feia la seva via personal per tornar a reincorporar-se al món laboral. I quan es van trobar uns quants i veien que tenien una problemàtica similar, es van dir, doncs, ens podem ajudar mútuament uns als altres. I aquí va començar. Va començar amb un nucli d'unes 10 persones que s'ajudaven i van veure que això que amb ells els hi havia anat bé, també hi havia més persones aquí a Sant Cugat que els hi podia fer un servei. I, per tant, simplement es van constituir en una associació i aquí va començar.
Quines necessitats vau detectar que us van impulsar a fundar l'associació?
Normalment, quan la gent de la nostra edat, d'alguna manera, té un recorregut llarg en una empresa, o sigui, no estàvem massa acostumats a fer canvis o treballar per projectes, no? I, per tant, el primer era un xoc personal, és a dir, què ha passat aquí, no? Jo pensava que em jubilaria, em retiraria aquí, i de cop i volta resulta que m'han dit moltes gràcies i ja no fa falta més, no? Pues el primer és recuperar-te, saber que això és un accident, és una cosa que ha passat, però que et pots recuperar i que, per tant, a partir d'aquí t'has de tornar a empoderar, tornar a reintroduir-te al mercat laboral.
Mm-hmm. Júlia, quina és la missió que perseguiu?
La missió principal que tiene Wise People és ajudar a les persones que estan en un moment vulnerable, un moment també traumàtic, que necessiten persones que entienden su situació. Y otra misión fundamental que tenemos es cuestionar estereotipos relacionados con la edad, promover la diversidad generacional y abrir espacios de diálogo entre generaciones y empresas.
Uh-huh. ¿Ha cambiat o s'ha anat adaptant en aquests anys o segueix sent la mateixa del primer dia aquesta missió? És a dir, durant tot aquest temps, aquesta missió ha estat la mateixa o s'ha hagut d'anar ajustant?
Ha ido evolucionando, diria jo, Andreu.
És una evolució en funció de les diverses persones que ens anem trobant, perquè, és a dir, cadascú té un recorregut previ i té un acompanyament, alguns més familiar, altres estan en una situació més vulnerable i estan més sols i, per tant, els tens que ajudar més. Llavors, sí que és cert que cada vegada, d'alguna manera, la gent entén més que la vida laboral no és sempre la mateixa, sinó que pot anar canviant, però sí que, en general, les dificultats són les mateixes.
Mm-hmm. Però me gustaría añadir que junto con las personas también nosotros hemos crecido, porque las personas también, según el mercado, según las necesidades, según las habilidades, ¿no?, tenían que formarse de una manera diferente. Ahora hacemos formaciones en inteligencia artificial, como crear un currículum con esta herramienta nueva, ¿no? Estamos siempre a las últimas tendencias. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros hemos crecido con las personas, con las empresas y con las necesidades que tiene el mercado.
Mm-hmm. Hi ha una sèrie de conceptes que amb els quals elaboreu el vostre discurs, que té, per exemple, el talent sènior, transgeneracionalitat. De què estem parlant quan fem servir aquests conceptes, Júlia?
El talento sènior no és una etiqueta. antes de todo, es una realidad que vivimos y son las personas con más de 45 años que siguen teniendo mucho que aportar al mercado laboral, a las empresas que están activas, formadas y motivadas. Entonces, la transgeneracionalidad es la convivencia de diferentes edades en el entorno laboral y social. Y apostamos, nosotros apostamos por equipos donde convivan distintas generaciones, porque eso enriquece los procesos, mejora la toma de decisiones y aporta innovación desde la experiencia. Y la diversidad generacional es una riqueza, no es una pared.
¿Y això ho contemplen, Andreu, les empreses? Ho tenen en compte?
Diguem-ne que al començament anaven amb una mentalitat molt economicista de veure com reduïen costos. I el primer que pensaven és que la gent que tenia una certa experiència havia fet un recorregut i tenia uns salaris més elevats que la gent que entrava nova. Això ha sigut sempre així. I això, juntat amb la creença de que amb els nous sistemes informàtics, qualsevol que entrava nou, en un període molt curt, s'adaptava i es posava al nivell de les persones que estaven més elevades. I això és cert, amb segons quines feines, molt rutinàries, però que d'alguna manera cada vegada més això ho estan cobrint els mateixos programes informàtics o la mateixa robòtica. En canvi, han deixat de costat la resiliència que tenen la gent que té una certa experiència, que han viscut ja unes quantes crisis, que s'han adonat que les crisis venen, però això no provoca un enfonsament ni de l'empresa ni del conjunt, sinó que tenim resiliència, tenim capacitat de tornar endavant. I, per tant, ara el que s'estan... hi ha unes quantes empreses que s'han donat compte i que ja estan fent plantejaments de com incorporen gent amb una certa experiència dintre del seu mercat. Una altra de les coses és que, com que els salaris són relativament baixos, el que estem fent ara, és a dir, la gent jove ràpidament pot trobar diferències de salari que ens semblarien petites, però que per ells percentualment són importants i, per tant, en un moment determinat et diuen jo me'n vaig. En canvi, una persona que té una persona de més de 45 anys, si tu la contractes i la tractes mínimament bé, tindrà un recorregut com a mínim de 15 i 20 anys amb tu, perquè es jubilarà amb tu. I això els hi permet planificar a llarg plaç les empreses.
Quina fotografia feu de les persones que formen part ara mateix de Wise People?
De nuestro equipo. Somos un equipo muy diverso. Nuestro presidente es una persona con muchísima experiencia, con una aportación importante para nosotros como líder. Y tenemos personas de recursos humanos, tenemos personas que están expertos en liderazgo, expertos en comunicación, en formación, en empresas, en consultoría. Entonces, para nosotros es muy importante tener un equipo diverso que podemos dar soporte a las personas de una forma adaptada a sus necesidades, ¿no? Que si necesitamos un consultor o una persona experta en comunicación, todos podemos aportar de una forma diferente.
¿Y los asociados?
Los asociados tenim gent molt diversa, és a dir, tenim des de directius d'empreses fins a persones que han treballat de peons o amb un servei domèstic, o... i llavors cadascú, d'alguna manera, el que hem de plantejar primerament és on creieu que teniu una oportunitat laboral. Llavors centrar-se en aquesta, perquè normalment la tendència que tenen és a dir-te jo sé fer tot això. Llavors fan un currículum de 4 pàgines dient tot el que saben fer. Però, i això està molt bé, per ells, per situar-se, què són, què saben fer i com empoderar-se, però en canvi no és l'eina per entregar a alguna persona que està buscant algú per donar-li feina. Però el que està buscant una cosa concreta. I si el despistes amb 4 pàgines, resulta que quedes descartat, o si fan servir un sistema d'intel·ligència artificial, tens que tenir unes quantes paraules que permetin dir aquest és un dels potencials candidats, no? Vull dir, per tant, el currículum no ha d'explicar tot el que saps fer, sinó és la teva presentació per aquella feina. y pot ser un currículum per cada feina.
Aquí hablamos, perdona que lo van a decir, aquí hablamos del currículum de impacto, un currículum que está muy trabajado a nivel de marca personal y alineado a la oferta que tiene la empresa, la vacante, ¿no? Que estudiamos muy bien qué necesita la empresa. Si la empresa busca naranjas, no les puedes ofrecer limones, ¿no? Entonces aquí vemos muchas veces que las personas están muy enfocadas en lo que han hecho en sus vidas, pero nosotros enfocamos en la necesidad, pero también en este momento de la vida en cual una persona alrededor de 50 años se merece el trabajo que le pone también feliz. Una de mis misiones es esto, ¿no? Cuando trabajo con clientes es decir, ¿tú qué quieres ahora? Ya has aportado en tu vida, ya has tenido hijos, ya has tenido tus trabajos, ¿y ahora qué te apetece? Entonces, esto es un aspecto que también tenemos muy en cuenta para las personas de esta edad, porque cambian las cosas.
I tant. Quins serveis oferiu per la gent que s'acosta fins a la vostra entitat?
Bàsicament, el primer que oferim és una primera entrevista de situació. On estàs, en quina situació personal estàs, emotiva estàs i en quina necessitat realment tens. No? I llavors, en funció de cap a on d'alguna manera et vols enfocar, doncs ajudem a preparar currículum, tenim aula informàtica per fer cursos, fem seminaris de formació amb intel·ligència artificial, amb LinkedIn, amb eines de búsqueda, i si fa falta, doncs també tenim un parell de coach professionals que t'ajuden a resituar-te, a saber on estàs, per poder sortir amb energia i amb ganes per aconseguir una feina.
Quins diríeu que són els principals reptes que heu d'afrontar a l'hora de donar visibilitat i oportunitats al talent sènior?
El reto para dar visibilitat al talento sènior. El reto principal creo que es el talento que está en un momento de pánico. Cuando mucha gente nos llega, están tan esperados porque han mandado ya 200 currículum, no han recibido respuesta y no saben más qué hacer. Porque no, al final no son personas que están parados y por eso no consiguen. Y también este reenfoque de muchas veces no es la edad por cual las personas no encuentran trabajo. Es cómo se mueven, cómo se venden. Cómo se comunica, ¿no? Cómo comunicas tu marca personal, cómo comunicas, bueno, lo que tú puedes aportar.
Hi ha un aspecte important, almenys aquí a Espanya i sobretot a Catalunya, i és que per aquestes persones que tenen una certa edat, la manera més fàcil d'aconseguir una feina, una nova feina, és el networking. Networking significa que no vas preguntant a tothom on pots donar feina, sinó com aconsegueixes que amb el teu cercle la gent sàpiga que tu estàs buscant feina i quan algú sap d'alguna oportunitat que pots encaixar, t'adrecin. Perquè normalment, vull dir, diguem-ne que cada vegada surten menys anuncis i hi ha més búsquedes informals per trobar feina.
Entre les xarxes personals, diríem.
Sí, exacte.
I quins heu detectat que són els principals factors de discriminació en el mercat laboral?
Esta pregunta es muy buena, pero muy difícil de contestar, diría yo. Bueno, yo creo que en este momento estamos en un momento clave para que las empresas cambien un poco su manera de pensar. Todavía hay empresas que no tienen este enfoque del valor del talento, sino cómo es la foto que pones en el currículum, te sabes vender o no. Aquí tenemos que... Nosotros no queremos crear una nueva visión, que el talento senior vale, aporta, pero de una manera...